Informació, entreteniment, diversió. De far a far, a Ràdio Illa.
9 i 20, 4 i 20 a la reemissió. El pròxim divendres està previst que se celebri un dels plens més importants de tot l'any, perquè en el ple del mes de desembre se sotmet a votació el pressupost del Consell Insular de cara a l'any vinent. Per parlar del que seran els comptes més elevats de la història de la institució, comptam amb el seu vicepresident i conseller de Promoció Econòmica i Administració Insular, en José Manuel Alcaraz. Conseller, benvingut a Ràdio Illa.
Hola, bon dia, Pepo, què tal?
El pressupost més alt de la història, expliqui'ns això, a quan arriba?
Bé, com bé has dit, els períodes es plenen més importants de l'any.
Sí.
Aquests pressupostos arribaran a 43.560.000 euros, que venen a ser uns 5 milions d'euros més que el pressupost actual de 2023. Hem de tenir en compte que per l'any 2024 posam en marxa la nova contracta de residus, que tothom sap que es va adjudicar fa uns mesos,
sí,
i que no hi havia partida ni res aquest 2023 per poder-la posar en marxa i s'ha hagut que posposar per 2024. I sí que nosaltres hem posat la partida corresponent en aquests pressupostos.
Disculpi, conseller, era pel que fa als residus, que eren més de 3 milions l'any, eren, no?
Sí, arriba quasi als 5, sí, sí.
Quasi als 5 milions l'any. Al final, el Consell va acceptar la proposta de l'empresa de Presero, que volia cobrar un tant més?
Això, tenim diverses reclamacions d'aquesta empresa per retras que va tenir l'anterior equip, sí, de govern en va adjudicar sa contracte i sa pròrroga forçosa que varen tenir, i són dos reclamacions milionàries que tenen pendents damunt sa taula, que les tenim damunt sa taula, que serveis jurídics de la casa i serveis externs estan fent ses consultes necessàries per veure si se'ls accepta o no se'ls accepta, o se'ls accepta una part.
De quan estaríem parlant en total d'aquesta reclamació de Presero?
Bueno, és bastant. N'hi ha una que és d'un milió d'euros i l'altra és més elevada encara.
Un milió i l'altra de què? De dos o tres? O...
Sí, o més. Sí, sí.
Més de 3 milions d'euros?
Sí, perquè encara la d'un milió d'euros sí que està comptabilitzada, i però l'altra encara no tenim les xifres. No,
ah, d'acord. D'acord. Bé.
Sí, són tota alegria.
Bueno, a part d'aquesta posada en marxa de la contracta de residus, que seria, bé, doncs, francament, un dels recursos, un dels serveis més importants dels que entrarà en vigor aquest 2024, no sé si hi ha alguna altra partida destacable, conseller?
Bueno, així que suposi un augment tan considerable, la veritat és que aquesta és la partida més important en quant a despesa que tenim. I el que volen els ciutadans és que... Perquè nosaltres aquest estiu, que és el primer any que hem governat, hem patit molt les conseqüències de tenir una contracta de mesures caducada, prorrogada, a la força, amb una maquinària tant per platges com per pobles totalment amortitzada ja, que estava més temps en el taller de camarí que realment fent les feines que tocava. I bé, ara la nova empresa, o la mateixa empresa, però la nova adjudicació, estic a posar en marxa en març. Així que a partir de març estarem damunt aquesta empresa perquè tingui la illa com toca.
Recordem, ara ens ho deia el conseller, gairebé una partida en aquests pressupostos del 2024 de gairebé 5 milions d'euros, que seria la part anual que ens toca per pagar amb aquest contracte, que són en total 8 anys més 2, o sigui, uns 10 anys. El que pagàvem fins ara, per fer-vos una idea de l'increment, què era, al voltant dels 2 milions?
Sí, prop de 3 milions.
Prop de 3, o sigui, hem passat de gairebé 3 a gairebé 5, déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Per cert, pel que fa a la viabilitat de tirar endavant aquests pressupostos, el president li ha comunicat que tindrà el seu vot per aprovar-los?
Bé, el president, en les declaracions públiques i privades que ha fet, ha dit que sí, que no posaria cap problema en aprovar aquests pressupostos.
Bé, també li preguntava per saber si es parlen.
No.
Bé. Amb l'oposició, sabem alguna cosa del sentit del seu vot?
Bueno, en l'oposició van tenir una reunió per separat amb cada un d'ells, i reunions molt cordials en les quals els vaig ensenyar les partides més importants d'aquests pressupostos. Ells me van dir que si trobaven que es podia millorar amb alguna cosa, pues em passarien s'esmena o sa al·legació o el que considerin durant aquests dies. Així que nosaltres tenim sabastes a el que tinguéssim la situació que tenim o no la tinguéssim, crec que es concedís en dubte que convocar l'oposició quan hi ha els pressupostos. Clar. i parlar amb ells, almenys ensenyar-los pausadament i detalladament, fora del que és un ple, no una comissió informativa, que les pulsacions van més accelerades, pues tenir un debat més pausat sobre els pressupostos, i ells han estat durant 16 anys, i sempre ve bé escoltar el que et puguin recomanar o dir.
Bé, en el nostre web podeu recuperar les peces que hem fet al respecte de les opinions de l'oposició, de GPRF i del Partit Socialista sobre aquests comptes insulars. D'entrada, conseller, no ens va donar la sensació que s'hi oposessin frontalment, més aviat assenyalaven que eren d'un tarannà més aviat continuista i que l'havien d'acabar d'estudiar per decidir el sentit del seu vot. Això què sona, abstenció o què?
Tindran que dir ells. Però sí que és veritat que, en definitiva, nosaltres les inversions, per exemple, que tenim són absolutament continuistes. Tenim, hi ha que tenir en compte que durant aquest 2023 hi havia unes inversions en el pressupost que s'ha executat una mínima part. Quan vàrem arribar a nosaltres, només s'havia executat el 15% del pressupost d'inversions. La qual cosa ha fet que hi algunes inversions estaven quedant desertes en les licitacions que hi havia, i nosaltres el que hem treballat és per millorar el pressupost d'aquestes inversions perquè les empreses s'hi poguessin presentar. Tenim, per exemple, el cas de la formalització del nucli turístic de la Roqueta.
Ah, havia quedat desert aquest, no?
Havia quedat desert, i sí. Ara ja s'ha adjudicat definitivament. Les obres segurament començaran després del Nadal, en gener, i esperem que abans de l'estiu puguin estar acabades, i si no, esperaran a l'estiu, i després de l'estiu es finalitzaran.
Bé, recordem que això és urbanització i adequació de Sarroqueta, significa una mica dignificar les voreres, els espais públics, no? És això?
Sí, millorar l'aparcament, les aceres, l'enllumenat de tota la zona de Sarroqueta. Altres projectes que estaven allí però van quedar deserts, els habitatges per menors, que ara no tenim ningú lloc a Formentera, per tenir els menors tutelats, que bueno, a través de benestar social s'envien a Eivissa, a Mallorca, inclús a altres centres fora de Balears. I és una inversió que l'anterior equip de govern va preveure, però teníem una partida molt petita de subvenció que no cobria quasi res. Va quedar deserta la licitació. I ara mirarem de cara a 2024, per una banda, tenim una reunió aquesta mateixa setmana per aconseguir finançament de 100% o pràcticament 100% d'aquestes habitatges per menors,
sí.
Aquesta residència per menors, i també ho hem posat en sus pressupostos per mirar de tornar-ho a treure a concurs durant 2024 i que surti endavant. Una altra inversió que segueix és el sanejament de Camaris, la segona fase. També és una és algo que s'havia fet la seva primera fase abans de l'estiu i ara el que hem de fer és la segona fase. Una altra inversió que s'havia quedat que havia quedat pendent, que estava en els pressupostos, són les grades de camp de futbol. És veritat que aquestes grades de camp de futbol, aquest equip de govern, els seus tècnics de la casa han fet una reconsideració del projecte d'acord amb el Formentera. I bé, ja quan toqui ja es presentaran els plànols i el projecte, però sí que és veritat que les grades d'escant de futbol, pel que veiem, hi ha un augment considerable, serien 1.716.000 euros de les grades i llavors 1.100.000 euros de la pèrgola solar que aniria a cobrir o seria la coberta de les grades d'escant de futbol. Els 1.100.000 euros aquests els hem aconseguit dels fons Next Generation, dels fons europeus, per la qual cosa, en fons propis pagaríem 1.700.000 euros i en els fons europeus s'aniria a la pèrgola aquesta en les plaques fotovoltaiques. Que tot això, pues, al final, és una inversió que pot recaure després en la pròpia administració, perquè es cobrirà tota la pèrgola de plaques fotovoltaiques. I veurem a quins, segons els estudis, suposarà un estalvi d'energia molt, molt important per al Consell de Formentera, i més en aquestes en aquests anys que l'energia ha pujat tant.
Ja ho pot ben dir. Al respecte de la partida per fer la reforma de les grades, jo tinc entès que la partida era més baixa, de 400.000, ara parlem de 1,7 milions d'euros. No sé si és que ho tinc mal entès o...
No, sempre.
1,7, eh?
Sí, bé, aproximadament.
Sí, aproximadament.
S'ha adequat a l'actual costos, als actuals costos que hi ha i en fi, ja hem vist que pràcticament totes les licitacions han anat quedant desertes, no només aquí a Formentera, sinó la resta de l'estat, perquè en molts de casos no hi ha cap empresa que li convingués presentar-se en aquestes licitacions perquè no hi guanyaven res.
Pel que fa a l'aparcament...
La veritat és que...
Sí. Ho dic per repassar el tema de les partides, hem parlat de Sarroqueta, 1,5 milions d'euros aproximadament?
Sí, són 1.600.000 euros.
Sí.
I s'han oblidat per aquest any serien 1.500.000 euros.
D'acord. El sanejament de Camarí, la fase 2, recordem que la fase 1 està en marxa encara ara, la fase 2 uns 400.000 euros.
Exacte.
Molt bé.
Exacte.
Després, anem a alguna altra de les partides d'inversió d'aquest 2024. El tema
de
cementeri...
El capítol d'inversions,
sí.
Així com he dit, que els pressupostos més alts de la història, les inversions que farà aquest any 2024 el Consell de Formentera,
sí.
Doncs jo també m'atreviria a dir que són de les més altes que ha fet en la història del Consell. Uh-huh. No només en les que surten els capítols 6 d'inversions del pressupost, que puja 4.520.000 euros, però després és que hi ha més de 4 milions d'euros més que estan contemplats en la memòria del pressupost, que són sous que estan ingressats en els comptes del Consell, que venen dels fons europeus, del Next Generation,
sí.
I que permetran una sèrie d'inversions, com he parlat d'una d'elles, que és la pèrgola fotovoltaica en el camp de
sí.
Futbol, la coberta, però llavors en tenim moltes altres. Hi ha la remodelació de l'escola Bea d'Escat de Barberia, que es tornarà, es remodelarà i es tornarà a obrir a la ciutadania, principalment d'Escap, però també de la resta de Silla.
Com una casa del poble d'Escap, diguem-ne? O...
Bueno, aquesta és intenció, o seria intenció a mig termini. A curt termini és un projecte de comerç en el qual s'impartiran els cursos de ceràmica i altres cursos que estan fent de patrimoni. Però sí que a mig termini volem que aquell espai sigui i estigui obert en el poble d'Escap de Barberia. Crec que és un espai que, sentimentalment, per la gent d'Escap, que va ser l'escola d'Escap de Barberia, després va ser el centre de majors, i fa, abans de la pandèmia, doncs està absolutament tancat i sí que és una cosa que ens fa molta il·lusió doncs, tirar endavant i si Déu vol, abans de juny de 2024 estarà remodelat. A més, també amb plaques fotovoltaiques, etcètera, etcètera, arreglant tota la zona de davant de l'escola. I crec que és un projecte molt, molt interessant.
Parlant de projectes, ara i també citava això del Next Generation, entenc que la casa del Telègraf, 145.000 euros, també s'intentarà rehabilitar. Recordem que la casa del Telègraf queda allà al costat del Cavall d'en Borràs, entre el Cavall d'en Borràs i la Sabina. Això també es fa rehabilitar amb sous de Next Generation, no?
Sí. També és un dels projectes que també doncs, és un d'aquestos que et fa molta il·lusió perquè és un projecte d'aquestos que fa molts anys que s'hauria d'haver fet, que si un passa per allà davant doncs veu que cada any es deteriora més la casa aquesta i la veritat... Fa molta, molta llàstima que el nostre patrimoni estigui en aquesta situació i esperem. Tenim els sous, tenim el projecte i tirarem endavant amb aquesta rehabilitació. També en fons Next Generation està prevista la rehabilitació de Can Ramon per seguir desenvolupant tot el projecte museogràfic de Silla de Formentera que contempla pues, això, Can Ramon, la Sanyeta... I el futur museu, que algun dia veurem...
Futur.
El futur museu de vora Cementeri Vell, doncs s'està treballant en tot el projecte museogràfic de què anirà a cada lloc. També tenim...
Més o menys, l'aportació de Next Generation per tirar endavant aquesta rehabilitació de Can Ramon, a quan puja, més o menys?
Pues, crec que eren 145.000 euros, ara no ho tinc aquí davant, però...
Uns 145.000, i pel que fa, que no ho hem comentat, la residència per menors tutelats, la continuïtat d'aquest projecte, a quant pujaria la partida pressupostària?
Són 1.100.000 euros i per aquest any han pressupostat 500.000.
Molt bé. Bé...
Bueno, són moltes coses. Després hi ha les cases Ferreres de la Mola, que també volem rehabilitar aquesta casa que ha passat per totes les seves fases, es va donar a l'antic Ajuntament de Formentera, i volem fer un espai de coneixement del món de la pagesia a Formentera. Al costat volem fer una edificació que serveixi d'observatori astronòmic que ens ho demana l'Associació Astronòmica de Formentera i gent que ens visita també.
I tant.
I també pues, seguir rehabilitant tota la zona agrícola que hi ha a l'altra banda del camí d'aquesta casa.
Això quina partida més o menys té?
600.000 euros.
600.000. I això ve dels Next Generation?
Sí,
o...
sí, també, dels Next Generation. Sí. Molt bé. Després també tenim adquisició de vehicles elèctrics, de zero emissions, tota una sèrie de projectes que també tenim endavant són les... I hem de recordar que un dels projectes que més necessitat té la illa de Formentera, en què pareix que com està allà l'abocador, doncs no, i un no hi va normalment, un no se'n dona compte, però són les dues plantes que hem de fer a la zona de l'abocador, una és de matèria orgànica i l'altra és de residus d'obra.
Com està això?
En aquests moments, nosaltres el que estem treballant és en tota la fase inicial dels projectes, de l'estudi de mercat, de l'avantprojecte, del projecte, i no aturam. Estem amb aquesta ajuda, són inversions molt milionàries. Avui hi ha una reunió de l'impost de turisme sostenible, la comissió de Balears, i és un dels projectes que demanarem que l'impost de turisme sostenible serveixi per crear aquestes dues plantes, que ara en aquests moments estem incomplint el pla director sectorial de residus, estem incomplint totes les normatives mediambientals. Hem tingut aquest final d'aquest estiu l'incendi que tots coneixeu, vam tenir que traslladar veïns d'aquelles zones, gent que ens va deixar apartaments, hotels, sé que hem d'estar agraïts eternament, però és una situació que en aquests moments és insostenible totalment i que hem de tirar endavant.
Bueno, i sobretot, això digui'ls als veïns de la planta de transferència, que ja fa molts anys que es queixen d'aquestes emissions, males olors, plagues, perill d'incendis, etcètera, perquè sobretot durant l'estiu, quan es fa el compost a l'aire lliure. Tinc entès que, a més, vostè ho apuntava abans, que no són instal·lacions gens barates, a la planta de compost diria que són uns 8 milions i les residus d'obra uns 4 milions més, no?
Sí, exacte. Exacte. Entre 3, 4, les altres 8 series màxim, però sí, són despeses molt importants que entre les quals pues això d'aconseguir finançament exterior per poder-les tirar endavant, perquè és impossible que repercutiguem aquestes inversions en la taxa de FEMS de ciutadà que ha prou paga. També tenim en compte en matèria d'inversions la remodelació del parc de bombers, que té sèries d'eficiències. El que volia dir abans, però s'ha oblidat, és que hem d'instal·lar els contenidors de fracció orgànica, que en aquests moments Eivissa ja els tenen, i aquí seguim amb un considerable retras per instal·lar els contenidors de fracció orgànica, tots els contenidors sotras que hi ha, doncs hi ha que instal·lar un contenidor de fracció orgànica, que a més tenim finançament de Next Generation per fer-ho.
Això estem parlant de més de 560.000 euros, més o menys.
Exacte.
El que passa és que l'altre dia estàvem xerrant amb la consellera Castelló i li preguntàvem si seguiríem fent, o sigui, si habilitaríem aquest contenidor d'orgànica quan encara no tenim la planta per gestionar l'orgànica. I ens deia que, bueno, que ho havien d'estudiar. S'ha progressat amb això?
Bueno, està clar que les inversions aquestes no es fan d'un dia per l'altre. I hauran d'anar en camins paral·lels. Nosaltres tenim diversos estudis de si convé o no convé seguir tractant la matèria orgànica en aquests moments de la forma que es fa a l'abocador d'escap o traslladar-la a Eivissa i que la tractin allí, perquè en aquests moments no estan complint, no tenim permisos per fer res allí i és absolutament absurd el que es fa allí. I no podem arriscar-nos a que passi una altra desgràcia com la que ha passat aquest final d'estiu.
Bé, conseller, és que ens estem quedant fora de temps i ja l'hem ocupat
sí,
molta estona.
Coses,
vostè
si voleu,
mateix.
Dic dues coses importants. El tema de transport públic, després en transferències corrents, jo destacaria dues coses importants, que una és el transport públic, que augmentarem a un 34% el finançament del transport públic per atendre les demandes de millora del transport públic que ens han fet durant aquestos darrers mesos.
Més freqüència, més horaris, amb què es refereix?
Sí, més freqüències. Més freqüències. Això serà, significarà una despesa d'un 34% major.
Quan puja més o menys en total?
A 600, quasi 700.000 euros.
Molt bé.
Quasi 700.000 euros. Hem de recordar que abans la pandèmia doncs, era pràcticament zero la despesa. I ara hi haurà un finançament de quasi 700.000 euros per millorar el transport públic de Castilla.
També durant l'hivern, eh?
Sí, no, és que principalment la despesa es fa perquè sigui en hivern. Que en l'estiu ja funciona prou bé, però realment l'augment el necessitàvem fer en hivern. I després, l'altra partida que més augmenta en quant a transferències corrents són les ajudes en els estudiants que estan fent els seus estudis d'FP a universitaris fora de Silla de Formentera, que els augmentarem les ajudes un 50%. En aquests moments cobren 500 euros, doncs augmentarem a 750. Nosaltres volem que durant aquesta legislatura es doblin aquestes ajudes a arribar a aquestes 1.000 euros, començant per aquest augment de 50%. Són entre 80 i 90 estudiants que tenim fora de Silla de Formentera i que són prou costosos
sí.
per les seves famílies i creiem que l'administració té que ajudar. En el Consell d'Eivissa ja fa anys que cobren 1.000 euros cada un d'ells i han d'arribar a aquesta xifra.
Doncs queda dit, conseller, moltíssimes gràcies. Ens veiem divendres en aquesta presentació ja en sessió plenària dels comptes anuals del Consell Insular de Formentera 2024. Moltíssimes gràcies, que tingui bon dilluns.